El gall del monestir.
És el moment d'iniciar la tertúlia dels divendres del Gall del Monestir, avui en companyia de Marta Uixant, la primera. Molt bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
I s'acaba d'incorporar ara mateix, el joc de les cadires. Has agafat la teva. Rogeli Padró, molt bon dia. Molt bé. Doncs suposo que el Jaume està de camí.
Sí.
Està de camí.
Sí. Segur,
no ho dic perquè aquesta és la tertúlia del ple. És la tertúlia que normalment no falla ningú. Molt bé, doncs ja som a divendres.
Fa més tendres.
Sí. Normalment els divendres és el dia en què comença la desconnexió. El que passa és que... Però últimament no podem desconnectar gaire. Al revés. Justament a partir de divendres és quan t'has de tornar a connectar la realitat. Iniciatives, propostes, de fet demà hi ha una convocatòria, una concentració de les entitats Òmnium i l'ANC i per tant una convocatòria que s'ha reclamat des de la pròpia organització que sigui massiva per insistir en la petició d'alliberament dels presos i una manifestació que estarà com encapçalada pels familiars d'aquestes persones que ara mateix són a la presó. Però clar, és que paral·lelament a tot això hi ha la vida quotidiana, allò que al cap de setmana podríem estar fent tranquil·lament, com per exemple anar a la segona mostra de Titelles.
Per exemple.
Cristian?
Sí.
Que comenceu avui.
Sí, de fet ja estem muntant.
Ja esteu muntant.
Sí. Ja m'he escapat un momentet.
Vam parlar amb el Cristian aquesta setmana per conèixer els detalls d'aquesta segona mostra. Podríem dir que de moment content perquè ja tens un parell d'espectacles que heu fet ple, però són 10 espectacles durant tot el cap de setmana.
Sí, són 10 espectacles, 4, 1, 2, 3, sí, 4 de no pagament i 6 de pagament. Sí.
Dèiem 4 escenaris, 10 espectacles... Un cap de setmana, com comentàvem abans, en què hi ha aquesta manifestació que ha fet ballar alguns esdeveniments, com per exemple el Cross, s'han canviat dates...
El Cross no es fa aquest cap de setmana?
Sí, es fa al final, sí. El que passa és que precisament va passar el mateix que tu ens explicaves abans.
Sí, el que passa és que nosaltres vam optar al final per no tocar res, per dos motius. Un, per temes organitzatius, venen companyies de molts llocs diferents i és molt difícil tornar-ho a quadrar tot. I aleshores, quan passa això, sempre acaba quedant una cosa deslluïda, perquè has de programar una cosa un cap de setmana, una a una altra, i l'impacte no és el mateix. I després, per un altre costat, perquè és que creiem que hi ha d'haver una certa normalitat per respecte a tothom. O sigui, no es pot anar... Nosaltres ja vam intentar canviar coses i tal, i després anàvem a remolc de l'actualitat, que canvia minut a minut... I així no pots organitzar 10 espectacles, més un mercadet, més... I, per tant, vam decidir, mira, ho fem, perquè tampoc sabem què passarà, i són unes circumstàncies especials enguany, vés a saber quan duraran aquestes circumstàncies especials, esperem que poc, però no se sap mai, I la intenció és fer una mostra que ja l'havien fet reivindicativa dels Països Catalans en quant a que el protagonisme del titella català és molt, molt important a dins de la mostra, però a més també doncs, sortirà un comunicat de recolzament als
presos
polítics i a les seves famílies, i després a més es convidarà a qui vulgui a venir a fer unes determinades coses amb nosaltres, no? Creiem que és la manera de donar-li suport i també de continuar amb una normalitat amb un sector que està matxacat. Perquè això no ens en oblidem. O sigui, estem, des de l'1 d'octubre estem matxacats al sector cultural.
I des d'abans, no?
Començàvem a repuntar una mica.
Sí,
el
sí.
que passa és que el repunt va durar un mes. La nova temporada es va notar que començava a haver feina. Començar a haver feina tampoc era en plan «Oh, Dios mío, que bien estamos!», ni molt menys, eh? Vull dir, estem cobrant per sota del 30%. A l'ordre d'un 28-27% és el que s'està pagant ara per un bolo que es pagava el 2011, en comparació amb el 2011. Et pots imaginar el que hem de treballar de més i no hi ha tanta feina, perquè el circuit és limitat. I després, per un altre costat, sí que vam notar doncs, que les escoles començaven a demandar més, que començava a haver també una demanda més d'actes que organitzaven doncs, associacions, que organitzaven des d'associacions de veïns fins a festes majors, fins a unes determinades actes que s'havien com diluït molt i que anaven molt en compte, i que en comptes de comptar amb una programació infantil doncs, posaven un pintacares i un inflable, que és més barat, doncs ara tornaven a reactivar-se, però va durar un mes. Tal qual. O sigui, aquest, el mes següent s'ha aturat, i a més també l'aturada més bèstia que hi ha hagut és amb l'afluència de gent en els teatres. No és broma, a veure, si el Liceu té un 40% de baixada d'assistents, què us penseu que fem la resta? Pues una baixada molt més gran, evidentment. No tenim ni el nom del Liceu, ni les plataformes del Liceu, ni els abonats del Liceu. Per tant, clar, sí, hem tingut el pitjor mes d'octubre de la història, i lo que viene, Manuel.
Saludem el Jaume Pla, que ja fa estona que està aquí fent d'oient.
Bon dia.
Cal, per tant, reivindicar la normalitat. És a dir, vosaltres esteu notant en el vostre entorn que la gent és capaç de seguir les seves rutines habituals alhora que també intenta participar d'una manera o una altra en aquelles accions puntuals que està reclamant al moment?
No. S'ha notat, eh? Es parla d'un 20%, jo diria que és més, però d'un 20% que ha baixat el consum cultural. Quan diem això, bàsicament són concerts, teatres de tota mena i llibres. Ja no dic les galeries d'art, perquè, en fi, això és un altre món que ja, normalment, clar, la gent quan, considera que és una cosa més específica, que cal tenir una butxaca més àmplia, perquè quan van mal dades, la gent gasta els diners en coses que considera imprescindibles. I allò que no considera imprescindible, la cultura mai és imprescindible, doncs aleshores sempre queda en lloc secundari. Però, a més, s'hi afegeix un altre factor. Clar, això realment amb l'octubre, a partir de l'octubre, doncs s'ha agreujat, que és que quan la gent doncs està doncs molt ficada en un tema en concret, com és el que està passant a Catalunya, tampoc té gaire ganes de festa.
L'estat d'ànim no és
sí,
el que...
Sí, exacte. I aleshores, com que la informació és una cosa tan que se succeeix no d'un dia per l'altre, ja és qüestió d'hores, eh? A vegades et lleves al matí, sents unes notícies, i en el decurs d'aquell mateix matí canvia la situació, canvien les coses, i tothom està molt, molt, molt sensibilitzat en aquesta qüestió, i aleshores això et distreu. Sembla que la gent, quan té una estona a casa, que abans potser dedicava per llegir, ara mira la tele fins al final, fins que cau de son, perquè en els debats aquests doncs estan passant coses i la gent vol saber. Al final tothom acaba dient el mateix, perquè al final tampoc és que diguin grans coses noves, però tothom vol estar ficat allà. I ja m'he trobat molta gent que em diu, esclar, he de recuperar el plaer de llegir, perquè, clar, abans feia això i ara no, i tal. I ha baixat el consum de llibres? Jo em nego, jo continuo llegint moltíssim, com sempre he fet, perquè em nego a que modifiquin la meva vida, i hem de reivindicar el nostre espai a tenir la ment ocupada en altres coses que no siguin necessàriament la politització de la vida catalana, etc, que és important, però, ostres, la nostra vida, la vida de l'ésser humà, necessita altres espais per respirar, per oxigenar-se. I la cultura és justament aquest camí. I la cultura t'enforteix justament per revelar-te quan hi ha un poder injust que es declara superior a tu. Sense aquesta cultura, sense aquesta base cultural, ets com un espelma al vent, saps? És fàcilment manipulable.
Com una titella.
Sí, és fàcilment manipulable.
No?
Sí.
O què? Sí. Serveix la comparació, sí. Christian?
Una marioneta.
Una marioneta.
Sí, i jo penso que a més a més, moltes vegades, des dels àmbits també ja no tan privats com pot ser el del Christian, que és la seva forma de vida, la seva vocació, la seva forma d'expressar-se i el seu món, el món que viu cada dia, sinó també, jo penso que des de les institucions també ha estat sempre una mica menys valorada. I vaig aclarir-ho, eh? A veure, la cultura, quan tot va bé, vinga cultura, i vinga sense passar-nos tampoc, eh? Jo em refereixo a programació, em refereixo a subvencions i això. Ara, quan les coses van maldades, el primer que toquen sempre és la cultura. I crec que és un error monumental, perquè jo suposo que ho fan per desqualificació, no? Diuen, mira, primer això d'aquí és imprescindible, això també, i la cultura sempre queda a la cua de tot. Home, la cultura és una mica el menjar, permeteu-me que ho digui, potser espiritual, permeteu-me l'expressió, no? Que ens permet a les persones també viure en una altra dimensió que no és l'estrictament del menjar, aquesta estrictament de la higiene, etc. Està en un altre nivell, d'acord. Però és que no podem viure sense cultura, perquè forma part de la nostra forma de ser. A Catalunya tenim una tradició, a més de cultura, tenim molts teatres, tenim cinemes, malgrat les crisis que han vingut, els tancaments de cinemes, però continua havent-hi una tradició cultural molt important, i la gent, com que som, també tenim un esperit molt mediterrani, doncs ens agrada sortir al carrer, ens agrada sortir amb majúscules i participar de les activitats culturals que organitzen, en aquest cas a Sant Cugat, doncs moltes entitats, moltes associacions, i crec que això no ho hem de perdre, ho hem de reivindicar sempre. L'altre dia vaig estar al teatre, vaig veure el Jaume de lluny, que estava també al Teatre Auditori, veient l'obra Art,
sí.
Que és una obra excel·lent, la vaig trobar, no sé si estarem... Si
venia
estarem
ja de recollir èxits a Barcelona.
L'he vist per tercera vegada,
sí.
Vol dir que...
I, però no estava ple, van fer dues sessions, la segona no sé com va anar, però la primera, sí, hi havia tota la
planta. La platea estava plena.
La platea estava plena i a dalt la meitat, més o menys. Vull dir que són obres importants, són obres exitoses, són obres que, en teoria, amb una població de 90.000 habitants...
Hauria d'omplir, no?
Jo crec que havia d'omplir. I després, el que deia el Christian, vull dir, a veure, jo fent referència a tot el que fem aquí al poble, jo crec que ens hi hem de solidaritzar, hem de ser solidaris amb tot allò que s'organitza al nostre poble, en aquest cas, doncs això, el Festival de Titelles, o el teatre que en aquest moment també s'està fent a Vall d'Oreix, o les activitats que estan fent les entitats. Jo crec que les hem de recolzar. La millor manera de recolzar-les està claríssim, que és assistint-hi, anant-hi i participant en aquestes activitats. I fent tot això no vol dir que deixem de vista el que ens ocupa, el problema que tenim in mente, que ens ocupa una part important del nostre disc dur, perquè aquest cap de setmana, què pensem? Doncs, bueno, sí, anirem a manifestació, però bé, també tenim fills, els que tenen fills, jo tinc netes, i avui he parlat amb la filla, escolta, tenim un festival de titelles a Sant Cugat, ostres, és veritat, però volíem anar a la manifestació. Dic, home, però les nenes també potser està bé que participin en activitats i que facin altres coses. Bé, jo crec que també és imposar-se una miqueta, no? De dir, escolta, hi ha una programació, doncs participem, fem poble, participem d'activitats i sobretot no deixem la cultura de banda, i ho dic de les administracions, ho dic per les entitats que prou esforç prou esforç fan per a programar, i però sobretot el que ens toca als ciutadans és això, és posar-nos i participar i ser actius.
Sí, però de totes maneres, això que deia el Víctor, que deia jo renuncio a deixar la cultura, si ha de seguir igual, és impossible, perquè tal com estan passant les coses, jo si vull estar informat, estic pendent de la ràdio, de la tele, del WhatsApps, d'internet, i
no, però no, no és impossible, Jaume, no és impossible.
Sí, no, no. Pensa que abans llegies un diari i escoltaves una ràdio i ja n'hi havia prou. Però és que ara cada hora passa una cosa diferent. Ara mateix, en aquest moment, no sabrem a l'hora que sortirà la senyora Forcadell de la presó. Això és important saber-ho. I si han pagat, i si han admès el taló que paguin.
Però perquè... això ho sabràs... Sí, una hora després que passi,
molt
ho sabràs perfectament.
Jo vull saber-ho al moment que passa. I, és clar, això és impossible. Jo també vaig seguint el tema de cultura, però...
És cert que sí que s'ha creat aquesta necessitat entre bona part de la població de saber el moment, allò que està succeint, allò que està... S'ha creat una relació de dependència amb l'actualitat. Que és difícil, però...
Jo, més que dependència, és estar al corrent i necessites com està passant i com ho passa malament la gent i què li està passant. Si el jutge o no el jutge poden sortir, d'un moment a l'altre pot canviar una notícia importantíssima que afecta la vida de la gent i jo, com a oient o com a espectador, tinc de saber-ho ja un moment. No m'hi nego.
És el neguit de la immediatesa.
Sí, però...
De no estar al corrent d'una cosa que acaba de passar, que al cap de 15 minuts, igual...
Bueno, el neguit és perdre's aquella informació, no?
Sí, però és que a més és que l'estat d'ànim ha canviat moltíssim. Sí. Vull dir, el dia 2 d'octubre hi havia una sensació que t'abraçaries amb tothom, que va continuar probablement el 3 d'octubre, però és que això ha anat... evolucionant amb un estat d'ànim complicat. Complicat perquè, a més, hi ha una cosa que jo crec que és molt important. Mira, jo vaig estar... Jo recordo que la primera vegada que vaig estar en un país en guerra, hi va haver una època que volia ser corresponsal de guerra i tal, estava treballant en països en conflicte, com a periodista, em va sorprendre molt... Jo era molt jove, tenia 20 anys. Però jo vaig tenir la mateixa sensació aquí, que veia la gent igual. És a dir, quan tu estàs en una zona en conflicte, més enllà de si et trobes en un lloc que hi ha edificis en ruïnes, o hi ha morts pel carrer, o el que sigui, però si tu estàs en una zona que n'hi ha, i moltes, quan un país està en guerra, on no tens cap rastre latent al voltant, cap cicatriu en el paisatge del que ha sigut el conflicte bèl·lic, continua havent una calma tensa al voltant, val? Però que és molt difícil de pair fins al cap d'un temps, perquè no té res a veure amb les calmes tenses que la gent està acostumada a consumir amb el cinema o amb la ficció llegida. És una calma tensa rodejada de normalitat que l'única cosa que la fa diferent és les reaccions de la gent. I la consciència de que en qualsevol moment... doncs, et poden fotre un tret, o pot caure una bomba, o pot arribar al front de no sé on, no? Això, 20 anys enrere, que no teníem ni WhatsApp, ni internet, ni res, i que en molts llocs només et podies comunicar amb walkie, era d'una manera. Ara és totalment diferent. I jo crec que aquesta part de calma tensa que hi ha a l'ambient i que ha modificat el comportament de la gent i que està en aquesta tessitura emocional, és fruit, en part, del WhatsApp, d'internet, i del neguit aquest el neguit del consum immediat. Això, per un costat, ajuda, però per l'altre costat, empitjora les coses. Parlo de nivell emocional de la gent, eh?
Fatiga emocional. Sí. Ah. Diríem que estem en aquest punt, no? De fatiga emocional. Però, precisament, això també s'ha de cuidar i s'ha de tractar. De quina manera? Doncs buscant aquests moments de desconnexió, com parlava el Víctor, ell es nega a... que ningú li modifiqui la seva rutina.
Correcte, però el Víctor...
Per sobreviure emocionalment aquesta situació...
Però el Víctor és però el Víctor és una persona que té el cap ben amoplat, que té una vida i que té moltes coses a fer. Val? Hi ha molta gent que també té
el cap molt plat i que...
Però hi ha molta gent que això els hi omple la vida. Enteneu el que vull dir?
No.
Hi ha molta gent que els hi omple la vida. No, no ho estic criticant, sinó senzillament...
Vols dir per gust?
No.
Ja sé per on va.
No, hi ha molta gent que està...
Capficada.
Això els ha omplert la vida. És que no ho estic fent amb un comentari pejoratiu ni no.
Que fins ara potser estaven així, no?
En plan, una vida senzilla, sense res,
de cop i volta...
Que els ha motivat, no? Que els ha esperonat i que
els ha omplert la vida de moltes maneres diferents. O sigui, i ho notes. O sigui, hi ha gent en els grups de WhatsApp que saps qui són, que saps què feien i que saps què estan fent ara, i els ha omplert la vida. I els pots comptar, en el meu cas els puc comptar amb els dits de les mans i dels peus dels diferents grups que estem de diferents coses. Ho veus, te n'adones, i no ho estic criticant, sinó estic dient que això és difícil de gestionar, depèn de com, per segons quina gent.
Molt, molt. Jo recordo, hi ha una, a la pel·lícula L'Express de mitjanit, que parlava d'un cas verídic d'un noi nord-americà que viatja a Turquia i aleshores l'enxampen amb una droga que no queda clar si li van posar la maleta o no, i bé, passa un periple a les presons turques horrorós, vull dir, una cosa brutal, i a més, doncs, el govern nord-americà no és que hi ajudés gaire. Ell es troba en una d'aquestes presons, hi ha una mena de pedra grossa en un lloc, i obliguen que els presos vagin fent voltes, com una rotonda petita, i vagin fent voltes al voltant d'aquella pedra. Tots en fila índia per allà. I la llei diu que han de fer voltes, les normes de la presó diu que han d'anar donant voltes, i tots van... per norma, i tothom segueix la norma, van donant voltes i voltes i voltes. I ell necessita, diu, si faig això, quedo atrapat en la dependència, com han quedat atrapats tots aquests companys meus que van arribar en un altre moment. I jo no he de perdre la meva identitat. I si faig el que fa la majoria, en aquest cas, m'estan embrutint, perquè el que estan intentant és embrutir la meva ment i convertir-me en una mena de vegetal, no? I aleshores el que ell fa, com que té l'obligació de caminar, fa la volta per un sentit invers, a tots els seus companys. És insignificant, si vols, però això l'ajuda a ell a prendre consciència de jo sóc jo, i no vull que modifiquin, fins a la mesura que pugui, clar, el que és la meva identitat i la meva vida. I el que ha de fer la gent és justament lluitar per aquest espai, perquè aquest espai justament alimenta també després, dona energies. Hi ha persones, que lògicament tots ho fem, que quan llegim un llibre, hi ha llibres determinats, que pel que diuen, hi ha moments d'aquest llibre que els marques perquè després no trobis aquelles frases o aquella reflexió que hi ha allà, o t'ho apuntes en un altre lloc. És a dir, que t'ajuden a construir també la teva pròpia ment, i en treus profit d'aquelles reflexions. Dius, hosti, això és molt interessant, tu. I no vols perdre... Allò, aquell llibre t'ha ajudat a pensar, t'està ajudant, t'ajuda a cultivar-te tu. Tu ets, després de llegir aquell llibre, tu també ets la suma de tot allò. Tots som, al final de la vida, som els llibres que hem llegit, les obres de teatre que hem llegit, els concerts que hem anat, som la suma de tot això. Tot el nostre bagatge cultural ha configurat la nostra identitat. Renunciar a tot això, pendents del que digui la Soraya, saps? La Soraya, per mi, no és absolutament ningú en la meva vida. Absolutament ningú.
Però Puigdemont, el que dius des de Brussel·les...
Puigdemont, sí. Clar, jo decideixo qui és algú a la meva vida i qui no.
Però t'ocupa temps, eh?
Sí, sí.
Escoltar Puigdemont t'ocupa temps.
Sí, però...
Home, però t'ocupa el temps que tu vols.
Ho decideixo jo.
Clar, t'ocupa el temps que tu vols.
Ho decideixo jo, però el que no es pot permetre és que algú que no vull que formi part de la meva vida es fiqui a casa meva, com és, per dir, poso l'exemple de la senyora Soraya o el senyor Albiol o la senyora Arrimadas o tota aquesta gent. Jo he desconnectat absolutament de tota aquesta gent, d'un pensament absolutament totalitari, supremacista, autoritari. Em semblen els enemics de la humanitat. Aquesta gent, saps, com més lluny millor. tenen dret a viure i que facin la seva vida, però com més lluny millor del sentit humanitari de la vida. L'humanisme no té res a veure amb aquestes persones que es declaren superiors i diuen què poden ser els altres i què no poden ser, comprens? I per tant, la cultura t'ajuda a rebel·lar-te contra l'opressió. Per tant, la independència no és el conflicte és l'opressió. I mentre hi hagi gent o col·lectivitats que es declaren superiors a altres col·lectivitats, hi haurà pobles que lluitin per la seva llibertat. Acabem amb l'opressió i acabarem amb el conflicte.
Bé, ja sabeu, avui ho anuncien els diferents diaris, que la presidenta del Parlament, que hi va passar pel Tribunal Superior, ha passat la nit en presó, pendent de pagar la fiança de 150.000 euros. La resta de membres de la mesa van poder anar a dormir a casa, no sé si van arribar a casa, perquè diria que van sortir tard, però han de dipositar també una fiança. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha rebutjat alliberar Junqueras i els consellers empresonats. Algunes veus parlen de la possibilitat que el 21 de desembre els presos quedin del tot alliberats. I confieu en aquesta possibilitat o no?
Quina data has dit, perdona?
21 de desembre.
Això no ho havia sentit.
Jo. No, és que no ho havia sentit. Jo això havia sentit que en els propers dies era probable.
Diuen que els propers dies, eh?
Propers dies, abans del 21 de desembre.
Abans del 21.
Abans. Clar. Sí. Que puguin participar de la campanya.
Amb això de la presidenta del Parlament és un altre acte injust totalment per humiliar a les persones, no? Perquè crec que en altres països, quan un ha d'entrar a la presó i a canvi porta una fiança, li diuen, doncs bé, vagi a casa i en vinjo, no? Ara, posar-la a la presó perquè no té els diners en aquell moment, clar, això ho han fet la gent que està a la trama Gürtel. Aquesta gent, 150.000 euros, els deuen portar sobre tranquil·lament. Però, esclar,
a la butxaca, no?
A la butxaca, perquè en tenen tants, i han estafat tants milions que ja ho porten com a calderilla. Però, esclar, no, aquesta senyora no els tenia. Els seus advocats va dir, ja els tenim, perquè sembla que a l'Assemblea doncs, ja tenia un fons d'inversió per poder donar això. Doncs vagi a casa i ens ho envia demà. No, l'humiliar-la per posar-la a la presó i dir que ha passat una nit a la presó.
Això és veritat, parlen de que diuen que l'estat espanyol és una justícia garantista. Mm. És una fal·làcia absoluta, perquè a mi, ahir era festa a Madrid. I quina culpa té la senyora Forcadell que sigui festa a Madrid? Per això ha d'entrar a presó la presidenta del Parlament, perquè és festa a Madrid? És que és repugnant, és vergonyós, saps? I el que es volia sanificar és que aquesta senyora anés a la presó,
sí.
I l'única manera era fer-ho d'aquella, de dir-li, no, és que a vostè no li concedim cap minut perquè vagi a buscar diners. Clar. Com que ningú porta 150.000, com diu el Jaume, a la butxaca, doncs aleshores els ha d'anar a portar. I tu saps que realment, si s'han de fer transaccions bancàries, tot això porta un temps i a vegades que no és possible fer-ho, i menys de matinada. De manera que voler que vagi a la presó és tota la mala llet que hi ha, és a dir, voler sanificar de dir, aquí manem nosaltres i fiquem a la presó a la presidenta del Parlament de Catalunya.
Amb ella li demanen 150. Sí. I no li donen temps, i els altres els hi han demanat 25, clar, sí, i els hi donen una setmana. Sí. Dius, just a nivell de nens petits, ja no és.
Però la sentència és la mateixa?
No? Es veu llautó.
No sé si la sentència és la mateixa, 20... però no,
no estic
de tota manera...
No estic defensant-nos, però vull dir, no sé, i després els advocats com és que no portaven ja preparat?
No, si ella l'ha...
Perquè 150.000 jo crec que no poden, tampoc portar...
No pots portar tants diners així com així.
Pots portar un aval bancari.
Es veu que has de portar tot una sèrie...
No l'emeten, l'aval bancari no l'emeten.
Sí, home, sí. No,
digue'ls-hi amb ells.
Un aval bancari sí que l'admeten, si el porta.
No,
el que volien és la fotografia de la Forcadell sortint a quarts d'11 de la nit sense cap mena de possibilitat de tenir aquests diners, perquè ho sabien, que no hi havia possibilitats en aquella hora. Doncs fer la foto... de la furgoneta i d'ella com se l'emporten cap a la presó i posar-la a la presó. Aquesta és la foto, això és el que volen. Després diran que el tribunal no estan polititzats. Vinga.
Clar, si l'inculpat et diu...
Escolta, que no hi ha prou hores al dia.
Clar,
a veure, si... podíem fer una altra hora, no? A tarda i donar temps.
Naturalment. Però si l'inculpat et diu, jo no tinc diners, no li podré pagar, això és un altre tema.
Vale.
Però si l'inculpat diu, ja tinc els diners, però deixi que el vagi a buscar, no, aquí la butxaca no els porto. No, no, ah, no, 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 vull dir, si no els porta la butxaca, potser va a la presó. Home.
I nosaltres ens anem a dormir, que és molt tard, sí, i sí, a aquesta hora no podem exacte, estar sí, sí, per la feina.
Però, de tota manera, ja pleguem. De tota manera, fixem-nos que l'1 d'octubre també els ha passat una factura terrible a l'estat espanyol, tan terrible que no han gosat, ni amb el tema de les vies del tren i tot, i el tema de la vaga i tot això, com han hagut de frenar tot el comportament d'agressió física de la dels cossos policials contra la ciutadania. Això ja no han pogut fer, per més que el cuerpo se lo pidiese. I en el cas de la presidenta del Parlament de Catalunya, si no hagués passat el que va passar i Europa no hi fos, encara que sembli que no hi siguin algunes coses, a vegades sí que hi és, la Carme Forcadell no surt com va sortir ahir del tribunal, en un cotxe, en un turisme, sense que se la veiés. Hagués sortit, emmanillada, amb la furgona, hagués pujat, com anaven els altres, i durant 40 quilòmetres, donant toms fins a la presó. Però ara Europa ho mira, i això s'han de guardar les formes. Cosa que demostra, ells deien que no havia estat una violència, o sigui, la violència no havia estat desproporcionada, com han rectificat, demostra que realment era desproporcionada. A més, desproporcionada és una paraula, és una fal·làcia també la paraula, perquè si tu dius, és una violència desproporcionada, estàs admetent que una mica de violència sí, eh? Una mica sí. Ha sigut una mica dolent. Per tant, un cop de porra. Dos, home, potser és massa, no?
Eh? Jo, parlant de cultura, el que trobo sublim, i és un acte elegantíssim, és que el senyor Juncker acceptés ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Salamanca.
Valladolid.
Salamanca.
És Valladolid, crec.
No, jo vaig sentir Salamanca.
Crec que és Valladolid.
Bueno, és igual.
Sí, és igual. Sí, sí. Sí.
Les Castella Profunda. Però aquest tio accepta fer això. Quan ja havia acceptat fa 15 dies el Premi Príncep d'Astúries, i tot això és una fal·làcia, es veu ben bé que sí, el govern ho fa per gairebé subornar-los, no? I ho accepten. I ho accepten contents i fan els parlaments llavors dient que les nacionalitats són, que no hi ha manera, que no pot ser, que no es pot ampliar la comunitat europea, i tu deies en un WhatsApp que precisament ho diu el senyor Juncker, que és una nació independent d'un país que té 500.000 habitants, i això ho va admetre. Sí, que fos
el senyor Juncker diu que Catalunya no pot ser un estat, eh? I ho diu un senyor que és ciutadà d'un estat, que és Luxemburg, que té 1.500.000 d'habitants. Sí. I diu a Catalunya que Catalunya no pot ser un estat. Sí. Saps? I parla de nacionalismes. És a dir, passa que els suborns només funcionen quan el subornat vol ser subornat.
Però això, això de la universitat és un suborn claríssim.
Sí, Salamanca.
Salamanca, oi?
Vau veure Salamanca. Les abraçades que es feien ahir. Sí. Era com el xoque de los osos. Ah. Era molt grotesc, us ho prometo, però molt grotesc.
I el Rajoy hi era, eh?
Que normalment... No, l'abraçada entre el Rajoy i el Juncker.
Sí, sí, sí.
És que si no hi fos, l'abraçada no existeix.
Ja.
Home, amb el plasma.
Que no haguessin abraçat a fora, sí, però...
Sense la tele.
Però és que va ser molt... Era una imatge molt grotesca, us ho prometo, eh? Jo no tinc res en contra que dos senyors s'abracin, faltaria més. Era...
I es petonegin. Però... S'abracin sí. I es petonegin.
Que facin el que vulguin, a mi m'és igual.
Que jo ja estic content. Sí. Com diu la cançó.
O sigui, el llenguatge corporal dels dos personatges i a l'angle de la càmera, que era com una mena de contrapicat, i era, us ho prometo, molt grotesc.
Sí, tu vas veure alguna... Tu vas veure més que qualsevol altra...
Bueno, tot estava...
No, que ho vas analitzar.
Però automàtic.
Que t'hi vas fixar...
Però que no ho veus, tu vas veure...
Sí, però no, jo no em vaig entretenir ni em vaig recrear massa, eh? La imatge, sí, vaig veure...
Hòstia, perdó, és que era... T'ho juro, de manual, però de manual de director de campanya o director de premsa, ahora cuando lleguéis os abrazáis, ¿vale?
Venga.
¡Un abrazo! ¡Ey, que voy! ¿Sabes? Y con ganas, ¿eh, señor Rajoy? Muy bien.
Hi havia un guió, estava tot, però, tot es notava que estava tot molt estructurat, sí. Tant les imatges com les trobades, com les abraçades, com el que va dir el mateix Junkers, que suposo que li devien preparar ja. Jo crec que
La FAES, la FAES ho havia redactat.
Dir, mire, veu, això d'aquí no queda de dir. I jo crec que estava tot tan amanit, tant, que dius... Mare,
jo crec que tenien fins i tot una línia blanca en el terra per on havien de caminar, saps? Mm. Parece aquí.
Com les pel·lícules.
Sí, teatre.
Però que el president de la Comunitat Europea accepti aquests suborns és indigne, aquest home no té dret a tenir un càrrec d'aquesta envergadura i d'aquest nivell. Mm-hmm. És que és horrorós. Quan veus, van anar al Príncipe d'Astúries, els tres, que va ser improvisat, perquè això s'anuncia mesos abans del premi, i va ser improvisat els tres, el Tagliani, que és del PP, agafant el diploma i ballant davant de la càmera, una falta de serietat, de categoria, de decència, uns personatges que tenen càrrecs importantíssims europeus, jo vaig trobar grotesc. I el d'ahir també. Tot això improvisen. Estava preparat l'acte, però 15 dies abans no se sabia, No se sabia. I quina universitat li dona, no? No li donarà la de Barcelona ni la de Madrid, Salamanca.
Salamanca, oi?
Salamanca.
Era Salamanca, sí. Hi ha un polític del PP que abans el Víctor deia jo no vull saber res, no m'interessa. Doncs mira, ara t'explico, que potser sí que t'interessa, perquè a més és un missatge reiterat, insisteix en el tema de la utilització dels nens. En aquesta última, en aquesta última convocatòria de vaga, I algunes imatges han captat...
La raó.
Sí, que s'han utilitzat imatges explícites sobre...
Com a escudo humano.
Sí, clar, però com a escudo humà...
Si vas amb els fills, és clar que hi vas amb els fills.
Clar.
I és una trobada pacífica.
Home, potser haurien de posar unes guarderies o algun espai dedicat als nens mentre els pares van a les manifestacions. Però, a veure, insistir en que aquesta informació es portarà a la Fiscalia de Menors
i ho acceptaran.
Per denunciar-ho.
Sí. La Fiscalia ho acceptarà.
Doncs jo em sembla
que no... O sigui,
no...
Els fills, qui els educa? Els pares,
els
no?
Els pares.
No el veí o la veïna?
No, el senyor Albiol educa els fills de Catalunya. Sí. Hem de preguntar-li a ell què es pot fer o no.
Clar, perquè ell educa a los catalanes de bien. Sí, i ell vol que aquests nens siguin catalanes de bien.
Perquè això és adoctrinament, se suposa.
Clar.
Espanyol,
sí, que els pares eduquin els seus fills és adoctrinament.
És que crear uns nens que des de petits estiguin acostumats a anar a una manifestació i que es plantegin per què els seus pares hi van i que aleshores aquest debat estigui a casa és molt perillós.
Mm. És ironia?
No, ho estic dient de veritat. És molt perillós pel sistema.
Clar. Pel sistema d'ells,
Pel sistema.
Bé, és com els mestres que ara estan també investigats per haver creat el debat.
Seu, els de la Seu d'Urgell.
Els de la Seu, per haver creat el debat a classe.
Però és que havien de parlar-ne.
Però si els nens t'ho pregunten, n'has de parlar.
I l'1 d'octubre va haver-hi un disbauxa i uns disbarats. A l'escola ho havien de preguntar.
Jo sé d'escoles...
El mateix debat que han tingut aquests mestres a l'escola els he tingut jo a casa amb els meus fills, que m'hi fotin a mi la presó. A veure, a mi la meva filla em va preguntar, però a veure, pare, té 6 anys. La petita no, perquè no s'entera encara, perquè en té 4. Però la gran em va preguntar, escolta, pare, i ara què passa amb els policies, que són dolents?
Els nens fan
la
preguntes.
La mateixa pregunta, perquè que és normal, clar, si et veu a tu que t'estàs, amb perdó, cagant amb la policia directament, perquè en aquell moment ni formes ni res davant dels nens, en algun moment explotes també. Clar, pregunta, doncs és normal que després quan vagin al col·le doncs es creïn uns debats.
Clar,
va passar una cosa que no és normal i per tant es comenta.
Sí,
amb un nen d'aquesta escola, un d'ells li van apallissar l'àvia, és la que sortia amb la cara ensangrentada. L'àvia el van veure què passava, no ho vam d'explicar això. Almenys han d'informar.
Els nens són esponges. I els
clar,
nens,
quan,
el que viuen a la societat, el que veuen a la televisió, el que es parla a casa, després ho transmeten a l'escola. Els mestres no fan res per a que això sigui així. Simplement escolten, els nens diuen coses, però això que diuen de doctrinar és que no han fet mai. Això ho feien, quan jo anava a escola sí que ho feien, me'n recordo perfectament, eh? Estudiàvem la formació de l'Espíritu Nacional, que es deia FEN, ara dèiem FEM, ja de petits em diem FEM, però allà, allò sí que era doctrinament, però ara els nens arriben a l'escola i expliquen les seves experiències, i les seves experiències, les seves vivències són les que veuen a casa, les que senten per la televisió, les que es viuen al carrer. Què més natural i normal que això? Els mestres en cap moment han fomentat ni fomenten enlloc que sigui que imposin o que els adoctrinin. Els nens s'expressen, els mestres els deixen parlar, i d'això també a les escoles i amb els nens petits també se'n diu llibertat d'expressió.
Sí, i després...
també tenen la seva llibertat i han de tenir la seva llibertat d'expressió, sí, a l'escola i fora de l'escola.
Però escolta una cosa, el concepte adoctrinar se li està donant un sentit pejoratiu i s'està fent un ús de la part negativa d'aquest concepte, quan en realitat adoctrinar és ensenyar, és educar. Fa uns dies vam tenir doncs un pedagog.
Sí, ho vaig escoltar.
El Juanjo Fernández, que deia, i tant que adoctrinem, faltaria menys. Uh-huh. I defensava que allò que està passant en la realitat, en el dia a dia, i que és excepcional, s'aprofiti per explicar. És com si avui hi ha un eclipsi de lluna i el professor de ciències continua fent la classe per allà on anava, no? Avui què toca? Avui els rius, no? Geografia, vale, els rius, ciències naturals. Doncs aprofitem que hi ha aquest fet per explicar que és un eclipsi de lluna. Evidentment, amb aquesta situació, els nens es fan moltes preguntes. Jo us explicaré una situació que és real, que ha passat a Sant Cugat. Dimecres hi va haver la vaga. En una escola, un nen pregunta al monitor, i què és una vaga? El monitor no va gosar respondre. Per què? Per por a que després hi hagi represàlies, demanin explicacions, vinguin els pares, vés a saber què pot passar. O sigui, hem arribat a aquest punt.
Sí, sí. Jo tinc una altra anècdota que ja la vaig comentar el dia de la manifestació dels ultres, que el senyor Albiol, cada vegada que surt a les ràdios i televisions d'Espanya, 1.200.000 de manifestants, i a la Guàrdia Urbana, que hi toquen i exactament diuen el què, doncs eren 250.000, no? I foten 1 milió més de torna. Molt bé, doncs hi havia una neta meva a casa, 7 anys, i veia per la tele, esclar, els manifestants, els crits que feien, tiraven pedres, aixecaven banderes i deien Puigdemont a la prisió i tal, i ella deia, avi, em pregunta ingenuament, avi, aquests senyors són els que volen que estem amb ells i que diu que ens estimen, com els podem quedar aquí? Perquè em sembla que no ho fan bé, oi? Esclar, jo què li havia d'explicar? Quan li vaig explicar tot, de dalt a baix.
Fixa't que el llenguatge sempre diu molt més del que sembla. Quan parla el senyor Albiol d'escut, fer servir els nens com escuts humans, què vol dir escuts humans? És a dir, si tu has d'utilitzar un escut, del que sigui, és perquè hi ha una violència a l'altra banda. Els violents són els del senyor Albiol. I com que ens hem de defensar del senyor Albiol, tenim escuts, però no utilitzem els nens. Utilitzem nosaltres mateixos, els cossos de la gent, ens defensem de la seva violència.
Fins aquí arriba la tertúlia d'avui. Intensa, com sempre. Parlant sobre la situació a casa nostra, aprofiteu el cap de setmana per recuperar la normalitat.
I si per podeu veure titelles.
Sí, senyor. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies.